I say, if only life would lean our way, will you and me, we'd run away to be wherever our adventure waits. And time would...
El passat divendres, i dins els actes de commemoració del tricentenari de l'ermita de Berà, el Museu de la Ràdio Luis de l'Olmo va acollir una xerrada. La xerrada portava per títol Gent gran de mar i les ermites de la costa. I va ser a càrrec d'Eduard Rovira, alcalde de Torredembarra i secretari de la Confraria de Pescadors de Torredembarra. El nostre company Jesús Sánchez va ser present a la xerrada i tot seguit escoltarem un extracte.
Que les ermites de la costa han estat objecte de devoció per part dels mariners queda constatat en nombroses tradicions que vinculen pobles costaners amb ermites. Algunes d'aquestes ermites costaneres són en honor a Sant Elm. En un petit article del meu oncle Josep Gual, que alguns potser el coneixia o no ho sentit parlar, parla de la vida d'aquest sant i diu: novament empresonat i carregat de cadenes, un àngel el deslliure i l'acompanya a la platja on l'espera una nau que el conduirà fins a Fròmia. Aquesta llegenda del sant pot motivar la devoció tan intensa entre la gent de la mar. I en un altre punt del seu escrit diu: el primer document que recull aquest culte és del regnat de Jaume I. Una devoció tan íntimament sentida i generalitzada a la nostra terra i tan lligada a la vida del mar no podia deixar de figurar en el nostre consolat de mar. I de fet Sant Elm va ser el patró de la institució aquesta, el consolat de mar. Josep Pla també en un article titulat Reaccions davant del mar de l'any 1948 escriu: en el Mediterrani l'horror del mar portar els homes des de fa 20 o 30.000 anys a imaginar divinitats protectores capaces de propiciar-nos davant de les seves malifetes sempre possibles. De l'Astarté Fenícia, de les Venus gregues i romanes, en nasqué la virtualitat de les nostres velles ermites i de la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Aquestes encantadores il·lusions contribueixen a fer amable la vida. Pla es refereix a l'horror del mar, que impulsa a buscar divinitats protectores. Hi ha una anècdota que va passar no fa gaire, a la celebració de la Mare de Déu del Carme, a la Iglesia de Baix de Mar, va fer el sermó com si mossèn, no sé si es diu Jordi Morell, que és cambrilenc de família de pescadors. De fet, el seu germà era amo d'una barca i em sembla que havia comprat la barca al meu avi. El mossèn Morell, el seu sermó va fer referència al Mare del Carme i va explicar l'anècdota de que no hi ha cap ermita dedicada a la Mare del Carme, que és la patrona dels pescadors, el qual era com una anècdota bastant divertida. Hi ha ermites de Sant Pere, de Sant Antoni, de Sant Elm, de Santa Cristina, Santa Margarida, de tots, però de la Mare del Carme ell va dir que no. Aquí em sembla, aquí he repetit alguna cosa, vale, aquí. En altre lloc, Josep Pla també sembla que es contradigui i diu: l'home ha tingut davant del mar una tenacitat tremenda i no sembla que tingui l'aspecte d'acabar-se per ara. El mariner no navega només pels diners, sinó perquè en el fons li agrada, a pesar de les pèssimes estones que s'hi passa, és a dir, perquè és resistent al medi. Les males estones són per al mariner com un mal que s'ha de passar i, com les malalties, una vegada passat s'oblida. Sembla clar que vulgui dir que el mariner és prou fort per no necessitar encomanar-se al cap protecció, però el cert és que les mostres de devoció que tenen les ermites, com ofrenes i exvots, signifiquen que el mariner és prou fort per superar el dia a dia, però per si ve el cas, sempre es pot encomanar alguna Mare de Déu. Sobre la particular religiositat de la gent del mar, Gabriel Comas, en el seu article Els exvots dels pescadors de Baix de Mar, sorollet, escriu, i aquí la Vuit de Sant Antoni, els exvots, exacte: jo crec que els pescadors en general no eren gaire religiosos practicants, o sigui que no se'ls veia gaire quasi mai a l'església, sinó eren actes puntuals, però sí que estaven imbuïts d'una religiositat que es manifestava en tot un seguit d'accions en el seu laborar quotidià. Així, vells pescadors ja desapareguts em confessaven que mai anaven a missa, però que ni un sol dia es deixava d'invocar a Déu, amb l'expressió en nom de Déu, a l'hora de calar les xarxes, de començar a dinar o en sortir el sol. O sigui, que d'una forma o altra imploraven la protecció divina. Una manera que els pescadors en temps passats tenien d'agrair a Crist, a la Mare de Déu o a un sant o santa de la seva devoció, els béns rebuts, era oferir-los un exvot. Com es diu que els exvots eren una manera d'agrair els béns rebuts? I això inclou la solució també a situacions desesperades. Situacions desesperades com les que descriu el meu amic Josep Tomàs Margalef, exsecretari de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, que va ser el meu mentor com a secretari de la Confraria de Pescadors, que va escriure un llibre que es diu Ruixims de sang i de sal. Tomàs Margalef, en el seu llibre, que fa, explica fets de les pescadors de l'Ametlla de Mar, també fa alguna referència a la religiositat dels seus veïns. En el conte Calma Xitxa explica la situació de dues barques de vela que al mig de la mar, després de dies sense vent, amb l'aigua racionada i quasi esgotada, amb els homes desesperats, quan finalment veuen els núvols que s'acosten, diuen: totes les oracions de tots els homes tindrien per fi resposta divina. El vent de mestral, per fi, vindria a treure'ls d'aquella pacífica agonia, d'aquella mort lenta i mansa. Les primeres ratxes de vent van ser celebrades per tots els tripulants amb crits d'alegria i de pregàries de gratitud a la Mare de Déu de la Candelera. En un altre dels contes, titulat Llevantada, Margalef fa aquesta descripció quan un temporal de llevant va destrossar el dic d'abric del port de la Cala i amenaçava d'estallar les barques desprotegides. Bueno, fa una descripció dantesca. Les embarcacions volien fugir, escapar d'aquella ratera, les embestides dels trangos penetraven sense control pel dic d'abric obert, com un canal conductor, quan fa tot això, tota una descripció, i al final diu: en clarejar el dia, mossèn Tomàs, es deia mossèn Tomàs, Belfagó, en un intent d'aplacar les ires de la natura que batia cops de trango el petit port de la Cala, va treure en processó la Mare de Déu de la Candelera. Les dones i xiquets feien el seguici i resaven sota la pluja que amarava els seus fràgils vestits, mentre els homes, dalt de les barques, lluitaven com podien contra la força d'aquella llevantada que amenaçava d'emportar-se al fons de la mar totes les barques de la Cala, que deixarien sense treball i en la vil misèria tots els pobladors. En aquesta situació no és estranya que els homes estiguessin a les barques i les dones a encomanar-se a la Mare de Déu. Però en general em sembla que els barris mariners els homes no van gaire a missa. Això es veu clarament als enterraments de baix de mar a la torre. Els homes passen a donar el dol a la porta de l'església i molt pocs entren al funeral. Les dones entren i quan s'acaba la missa passen el dol dins. En acabar, el cap de dol, només homes, torna a formar a la porta per tal que els homes que necessiten el funeral acomiadin el dol, moment que és aprofitat pels que han fet tard per donar el pèsam sense entrar a l'església. O sigui, a baix de mar passen el dol dues vegades. I els homes acostumaven a estar davant del pes, per allà davant, i passaven el dol aprofitant, i després se'n tornaven, i després els que ho feien tard. Però tornem a les ermites. Parlant de baix de mar de la torre, tal com es posa Gabriel Comas, la relació no és només amb una ermita, sinó amb tres: la de Barà, la de Montornès i Sant Antoni. Com es diu? Els pescadors de baix de mar visitaven des de temps molt reculats les tres ermites que hi ha encara al voltant del poble de Torredembarra i es relacionaven amb els seus ermitans, la de Montornès, la de Barà i la d'Altafulla. La relació amb l'ermita de Montornès ve, segons Josep Maria Valls, pel fet que quan es pescava el sardinal es calava a la nit i necessitaven una referència lumínica a terra per orientar-se. Per la qual cosa els pescadors van establir un acord amb l'ermita de Montornès perquè els encengués un fanal a l'ermita i ells, a canvi, li subministraven l'oli. Respecte de les relacions dels pescadors de baix de mar amb l'ermita de Barà, en tenim referències escrites. Segons Amades, les confraries de pescadors i mariners de Torredembarra freqüentaven l'ermita de Barà, on es venerava la Mare de Déu de Barà, el dia de Sant Pere, dient que es creia que el vent que ho fes en el moment de l'elevació de la forma regiria durant tot de l'any. I segons Josep Maria Valls, hi ha referències escrites que dones de Baix de Mar anaven a netejar l'ermita de Barà, segurament com a compensació. Pel fanalet que havia d'encendre l'ermità perquè servís de guia als pescadors. Per altra banda, persones d'edat avançada de Roda de Barà recorden haver coincidit a l'ermita amb gent de Torredembarra per Pasqua. Això ho diu Comas amb el seu escrit. Pel que fa a l'ermita, segueix dient, pel que fa a l'ermita d'Altafulla, la vinculació amb els pescadors de Torredembarra ve també de lluny i degut principalment al mateix motiu que les altres ermites, la necessitat d'un punt elevat de llum per orientar-se a la mar. Josep Pla també parla de l'ermita del seu poble, Palafrugell, en un article titulat La muntanya Sant Sebastià i significació que per a nosaltres té l'ermita. Fa una descripció de l'ermita. Entrava a l'església de l'ermita. En el silenci de la petita església, tocada per la llum real solitària del crepuscle, feia una il·luminació sobtada que tocava les plusoses motllures daurades de l'altar. Els quadres foscos, els exvots penjats de les parets, les cames de guix i la costella de balena del capdavall de la capella. Sobre aquesta devoció de les ermites, de la gent del mar, la novel·la de Joaquim Ruida, El rem de 34, en fa una bona descripció i explica la història de la Santa Rita. La Santa Rita, aquesta és l'església de Montornès, això és això no és la Santa Rita, però s'hi assembla. La Santa Rita és una barca de mitjana de Blanes, que pateix un temporal molt fort i naufraga. Aquest viatge és diferent perquè a bordo hi ha la Mariana Saura, la filla única del patró i armador, que era la nineta dels seus ulls. Veient-se en un mal pas, els seus tripulants fan prometença de pujar a peu de l'ermita de la Mare Déu del Vilar, portant a coll un rem de 34, un rem llarg i molt pesant. Una barca de mitjana, que aquí tenim una foto, és una embarcació de vela llatina d'uns 20 metres d'eslora que duia dos pals, un pal mestre, inclinat una mica cap a proa, i el de mitjana, en castellà pala de Massana. Per maniobrar duia uns rems de 34 pams de llargada, que són uns 6 metres, 80 centímetres aproximadament. La novel·la està escrita en primera persona. La protagonista, la pubilla Saura, explica l'aventura que va viure quan era jove. Ruida fa servir vocabulari mariner i accent de l'Empordà quan parlen els tripulants de la Santa Rita. I per tant diuen Mare Déu desvilar, assalant l'article. En un moment determinat, l'acció de la novel·la ens situa en un moment tràgic, enmig del temporal, quan ja es veu que la Santa Rita no ho aguantarà. Enmig de lamentacions i desesperació, hi ha pregs a la verge de l'ermita del Vilar. Aquí ara parla un dels tripulants que diu, mireu, va saltar el xicot. Ara sonada se n'ha endut un rem de 34. No heu vist? Ai de nosaltres. Això és un mal averany. Quan sa mar s'endú ses eines d'entrar a port, sempre ho he sentit dir, és mal averany. És que sa sentència ja és feta. Ai, pobilla, quants minuts tenim de vida? No us feu il·lusions, no. Això se'n va i estem sols i lligats i ens hem de negar. I després, més endavant, ja fa allò de... A sa mar no m'enfio de ningú, misèria, misèria, verge santa desvilar, no crec sinó en vos, no espero sinó en vos, amb vos i amb ningú més. I llavors la pobilla Saura reflexiona, se va entendrir i romper en plor, a mi també el cor se'm va trencar. No, la Mare de Déu no desempararia aquell infant que no creia sinó en ella. Verge santa desvilar, vaig exclamar aixecant els braços a l'aire, ajudeu-nos, salveu-me d'aquest perill, us prometo que pujaré a visitar-vos a peu descalç, amb els rosaris a la mà i amb un d'aqueixos rems tan llargs de coll. Sí, ho faré ajudada pels mariners de la Santa Rita, que no s'hi negaran. Si ells no volen ajudar-me, llogaré exilineus. Cadernera del nom del nen jove. Tu hi vindràs, digues que sí, el teu prec valdrà més que el meu. Sí, sí, com el xicot aixecant també els braços fervorosament. Deu-nos fort i altres generes rem a sa vostra capella, a peu descalç passant els rosaris. Desesperació, invocació i prometença. Tot seguit la narradora té una visió de la Mare Déu que se li presenta i que diu que no els deixarà i que els portarà i bé, hi fa una descripció onírica de l'ermita de la Mare Déu d'Esvilar i també fa una referència i recorda quan hi van a fer la festa festa del no sé què i no sé quantos. Fa l'evocació de l'ermita i parla dels aplecs i els rumiatges, que també és un dels aspectes que no he citat fins ara, però que les ermites també s'hi sol fer. O sigui, hi ha la part festiva, no només dels pescadors i de la gent de la mar, sinó també de la gent d'enterra. Més endavant, a la novel·la, doncs, va citant la prometença, la força de la prometença. Aleluia, aleluia, mireu, mestressa, el que teniu a sa falda, va dir en Cadernera, mostrant un rem ajogut a frec dels meus peus. Aleluia, i és estrany, exclamava en Badó, els hem perdut tots mencos aquest. Mireu-vos-el, és un rem de 34, es mar l'havia portat a sa vostra falda, i jo l'he tret perquè no us matés. És aquell que heu promès a sa mare Déu desvilar. Si això no és miracle, feu en Cadernera, esperança, digué l'avi Malva, sa mare Déu ha començat a parlar, ella vindrà per nosaltres. En Badó enarborà el rem i se n'anà cap a la banda acompanyat de l'àvia Malva i en Cadernera, que li feien costat com els dos escolans el que du la creu alta en les processons. Això té un lloc d'esperança i de això ho diu la poeta. Diu, això aclari amb un lloc d'esperança el meu desensupliment. Sí, la Verge havia acceptat el pacte piadós. Calia tenir fe i esperar. Tots es van salvar perquè una embarcació els va trobar agafats al rem de 34 i van haver de complir la prometença. Tots els mariners se vingueren de bon grat a portar el rem al Vilar. Que si li durem, esclamant Badó, set trossos mig ballant. Ja ho crec, tal dia serà festa, i ja em tinc a sa cantada i a sa arròs. Visca sa mare Déu desvilar, ella ens treu a vores de tot, estima els blanencs i es trenca ses mans per servir-los. Doncs què li anem a regatejar? Fer treginar es rem per bastaixos, i ara bons muscles tenim, i el nostre, nosaltres. Aquí en Badó torna a parlar de l'evolució i de la festa. Eh? Ja em tinc a sa cantada i a sa arròs. Continua el relat amb el compromís dels altres. El Pau Ternal també diu que ja se m'asseco sa llengua si mai de Déu m'ho poso res que vaig un orbe saber de desvilar. A fe de refer. Aquest el Pau Ternal es veu que tenia mala llengua i parlava de renegar el món. I fila una sèrie de mitjos renecs i juraments fins que algú li diu el renya i diu, ai Pau, que em voldries de pela si no fos sa mala llengua? Repara l'avi Maura, si tant estimes sa vergeta, per què mal parles de tota sa seua parentela celestial? Que no ho veus que ses oracions que li endreces no poden pujar a sa seua orella entrelligades amb els rosaris de renecs que reses a s'infern tot es dia de can a can? Vergonya te n'hauries de donar. I llavors ell diu, per sa verba peridora d'espar etern, exclamà nàsicament en Pau, per sa crossa santa de Roma, per no juros, home, no juros, i el fan callar. Esvilar, com el Cadernera. Quan és sa diada? Llavors comencen i pugen amb el rem de 34, a peu i descalços, i clar, els veïns de Blanes, la mare de la pobilla Maura, que era morta, era de Roses. Roses i Blanes eren com la Torre i Altafulla, per dir-ho d'alguna manera. No hi havia una certa rivalitat. I llavors els veïns, quan els veuen pujar, diuen, i aquella noia, malguanyats pauets, mireu-se amb això, si això són lliris blancs, filletes, prou es coneixen que no han tingut gaires tractes amb sa terra nova. I un altre diu, és filla de Roses, però té sang de pare. Noia de bona nissaga, de qui se l'ha recordat en els seus treballs, sinó de la Santa Mare dels Blanencs? Oh, quina bona pensada! Salut, noia de Roses! Predica sa devoció d'Esvilar. Glòria a sa Verge d'Esvilar! Visca sa gent de sa Santa Rita! Bueno, les mares aixecaven els nens, li feien mirar la processó i la noia Maura va recitant. Nosaltres resàvem i ploràvem, sí, tots ploràvem, fins al pare, i tot que s'havia infervorit més que ningú, i a cada moment s'havia d'expulsar a mà redessa les llàgrimes que li saltaven les galtes. Bueno, i ara aquí fa tota una eloqüència el ruïda de la descripció de l'arribada a l'ermita. Memorial d'una oració, llengua muda i eloqüent, dirà miserere per nosaltres quan ja no som en aquest món. Si mai puges a l'ermita, el veuràs penjat a la volta entre llànties i salamons, enmig d'unes barbabarques de miniatura que són altres tants exbotis. El poble el designa amb el nom antonomàstic de Es Rem de 34. Aquest final posa en primer pla el Rem, veritable materialització de l'agraïment i de la devoció. Jo crec que Joaquim Ruyra aconsegueix, a base de detalls, explicar en profunditat aquesta especial relació de la gent de mar, que ha tingut sempre amb les ermites de la costa. Repeteixo allò que ja va escriure Josep Pla. De l'Esterter Fenícia, de les Venus gregues i romanes, en nasqué la virtualitat de les nostres velles ermites i de la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Finalment, per acabar, no puc estar d'explicar una història que no sé bé si és certa, que parla de la devoció i el fervor, com es fan les prometences en moments desesperats i la mandra que fa quan les has de complir. A mi me la van explicar així mateix. Dos que havien promès que posarien en una ermita amb cigrons dins els esclops, un pujava amb un mal de bosta i l'altre anava com si res. Diu, escolta, que no portes cigrons als esclops? I l'altre amb orgull respon, jo vaig prometre que hi posaria cigrons, però no vaig dir si serien crus o cuits. Moltes gràcies.